divendres, és dia de cinema i a veure si tenim notícies noves i fresques entorn a tot aquest sector que també ho ha passat molt malament durant aquest confinament. I ho fem amb el nostre expert de capçalera, com no pot ser d'una altra manera, Jordi Orno, bon dia.
Hola, molt bon dia, Cristina.
Com tenim el món del cinema?
Bueno, doncs el món del cinema el tenim expectant.
Expectant.
Expectant que, si no hi ha res de nou, la setmana que ve entrarem en la fase 2. Uh-huh. La fase 2, sobre el paper, diu que es poden reobrir cinemes, auditoris, teatres, amb un aforament limitat. Me sembla que el 50%. Havien dit el 30%, però em sembla que és el 50%. No, ara no hi voldria posar la mà al foc, perquè la veritat és que la
informació... Costa molt seguir les mesures pas a pas, dia a dia, Jordi, perquè te les van canviant.
Exacte. Però bé, és igual, sigui el 30%, sigui el 50%, el problema no serà aquest. El problema serà de que les sales tinguin material per poder reobrir. Perquè ja vam comentar la setmana passada que la desescalada a nivell nacional en el món del cinema ha d'anar molt relacionada amb el món internacional, perquè hi ha títols que s'estrenen a nivell mundial i que les distribuïdores no estrenaran aquí un títol quan no ho tenen permès estrenar-ho, per exemple, als Estats Units, que aquestes multinacionals doncs depenen molt de l'impacte de la primera setmana d'estrena en aquell país, perquè això llavors ja dona un senyal de com anirà el desenvolupament de la taquilla per la recaptació final d'aquesta estrena, perquè no ens enganyem, hi ha els rànquings que doncs, tots els títols persegueixen la pel·lícula més taquillera en el primer cap de setmana, la pel·lícula que ha aguantat sí. més setmanes en cartell. Ara tot això està desdibuixat perquè, esclar, una pel·lícula pot aguantar moltes setmanes en cartell, però si l'aforament de les sales està limitat al 50%, aquesta estadística no val gaire, perquè pot aguantar moltes setmanes en cartell, però perquè l'assistència de públic ha sigut molt menys.
Vull dir que haurem de veure com evoluciona i què és el que dius tu, que veiem improbable que grans estrenes de Hollywood arribin aquí sense passar per allà.
Això serà impensable. El que sí que pot passar és que estrenes europees que normalment ja s'estrenen a nivell del nostre continent s'estrenin, però clar, aquí el problema està en que quan s'obre una multisala en algunes de les sales sí que te poden posar aquestes produccions europees que tenen el seu públic, però que no és un títol de públic massiu. Clar, llavors això ho combinen de tal manera que en funció de l'aforament de la sala hi posen un títol o n'hi posen un altre. Si no disposen d'aquests títols que porten molt de públic a la sala, tot i que portant molt de públic hauran de limitar l'aforament de la sala, clar, si ja parlem de sales que normalment no tenen un aforament molt gran, perquè les multisales sí que hi ha algunes que són una mica grans, però moltes sí. són aquestes sales petites en què les pel·lícules ja hi passen després de 3 i 4 setmanes d'estar en rodatge. Clar, si ara ja ens trobem en que en una sala gran l'han de reduir a la meitat, aquesta sala gran es converteix en una sala mitjana, però les sales mitjanes es converteixen en sales petites i les sales petites gairebé es converteixen en un menjador de casa. Per tant, és una mica complicat el tema de la reobertura física, encara que la reobertura teòrica estarà contemplada en aquesta segona fase, que si no hi ha res de nou, doncs dilluns ja tindrem aquí. Uh-huh. El que sí que puc avançar és que gràcies a aquesta reobertura o permissivitat de reobertura de sales, doncs parlat amb el Jordi Bellapart, que és el responsable del cinema a Montgrí de Torroella, ja m'ha confirmat que si no hi ha cap contraordre i no hi ha cap problema afegit, ell ja ho té tot preparat perquè el dia 5 de juny es reobrirà el cinema Montgrí de Torroella, precisament amb la pel·lícula que teníem previst passar quan el vam haver de tancar per al confinament, que és el Pavarotti.
Pavarotti.
La
Això et anava a dir, clar, deies, hi haurà contingut als cinemes, clar, n'hi ha d'estrenes al calaix o realment ja les han anat traient a través de plataformes digitals o tenim una mica de cada?
No, ara d'estrenes al calaix no n'hi ha cap.
No n'hi ha cap.
O sigui, estrena que busquis a les distribuïdores i que te diguin a partir de primers de juny que hi haurà molta part d'Espanya ja en fase 2, títols... No, perquè ja et vaig dir la setmana passada que ara el que han de preveure és estrenar, se suposa que a finals de juny, perquè hauran de començar les campanyes de màrqueting de títols que els interessa fer una mica de màrqueting perquè el públic se n'enteri.
Sí.
De que les, perquè clar,
però
una
jo
cosa
em referia a les
com...
que tenien el calaix, que s'havien d'estrenar a l'abril, si ja s'han estrenat a través de plataformes o si ara potser són les que poden recuperar pel·lícules que ja estaven a punt, que ja estaven a punt d'entrar a cinemes. Saps què vull dir?
Sí, algunes de les que estaven en calaix ja s'han estrenat en plataformes. Ja
sí.
Els he anat anunciant en aquests programes que hem anat fent aquests dies. Ara no sé si d'aquí una setmana o dues Disney ja n'estrena una altra, que és Artemis Fowl, que la tenia prevista estrenar en pantalla gran i que ja l'estrenarà a la plataforma de Disney Plus. Però n'hi ha algunes que són les que ja hem anat repassant i que sempre he dit que la que estava més a prop era el mes de juliol,
sí.
Que era Tenet, però que, evidentment, si la cosa no avança i Tenet no es pot estrenar quan estava previst, serà un efecte dominó. Per tant, Tenet no s'estrena, però automàticament el que anava darrere també irà caient, perquè, esclar, les distribuïdores van molt en compte de no estrenar títols de públic massiu per no fer-se una mica la competència, amb el sentit de que en un mateix cap de setmana, i menys amb el temps que estem, de que les sales estaran reduïdes d'aforament, doncs es vegin obligades a estrenar dos grans títols la mateixa setmana.
Ho aniran regulant, tant, Jordi. Sí,
iran
sí.
Regulant. De moment jo estic pendent, això no s'ha tocat, de moment aquests títols continuen tinguent la mateixa previsió, però ja t'he dit que aquests títols que són d'estrena mundial hauran d'estar molt alerta de com vagi també el desescalament a nivell mundial i a nivell d'altres països que també permetin l'estrena d'aquestes pel·lícules. A nivell europeu anem tots força bastant a la part, per tant, jo crec que el primer que arribarà serà cinema local i europeu, i després, més endavant, aniran arribant aquestes grans estrenes que arriben a nivell mundial.
Doncs però farem el seguiment. Digues, digues.
Exacte. De moment, dels cinemes de Figueres no tinc notícia, no han donat encara cap notícia de reobertura. Els cinemes de Girona, tres quarts del mateix, però el cinema Montgrí de Torroella, que és el que més a prop ens cau, ja anuncia l'obertura el dia 5 de juny amb la pel·lícula Pavarotti i, a més, doncs, si no hi ha cap problema, a partir d'aquella setmana anirem tinguent la programació i des d'aquí doncs, la podrem anar anunciant en els nostres oïdors, que jo sé que molts doncs, eren clients habituals del cinema Montgrí de Torroella.
Doncs ho farem, perquè hem de potenciar més que mai la proximitat i el que tenim a casa, i què millor doncs, que fer-ho a través del cinema de Torroella. Jordi, què podem veure aquesta setmana? Tenim novetats?
Doncs sí, aquesta setmana tenim, com sempre, novetats. La plataforma que més novetats porta és Movistar Plus, que mira quina curiositat, aquesta setmana a Movistar Plus s'estrena Pavarotti.
Ah, uita!
Sí, és casualitat, esclar, s'estrena a Movistar Plus, però, esclar, aquesta pel·lícula s'havia d'haver estrenat al març, quan hi va haver el tancament de cinemes. Per tant, ja passa el seu temps prudencial perquè una plataforma la pugui estrenar. Per tant, pel·lícula que la podreu gaudir ara a plataforma, però si voleu esperar una mica la podreu veure en pantalla gran
Que sempre és
en el
millor.
cinema Montgrí.
Sempre és millor.
Bueno, pel·lícula de Ron Howard, que recordem que és aquest pel·lícula documental sobre la vida d'aquest mític cantant d'òpera italià, Luciano Pavarotti, que va morir el 2007 i és considerat un dels millors tenors de tots els temps. Per tant, curiositat de que aquest títol el trobem per partida doble.
Quines més tenim?
Bueno, mira, tenim que s'estrena Amundsen. Amundsen és una pel·lícula noruega basada en fets reals i amb la vida d'aquest explorador Roald Amundsen, que va ser un home que va estar obsessionat per conquerir les zones polars. I es va fer famós sobretot perquè va dirigir l'expedició a l'Antàrtida i que per primera vegada va trepitjar el Pol Sud a l'any 1911 amb aquella mítica cursa amb l'Escot que doncs, tanta literatura ha provocat. Per tant, la pel·lícula Amundsen és un dels títols que arriba a Movistar Plus. Un altre títol que arriba a Movistar Plus és Terminator Destino Oscuro. És l'última entrega, la sisena de la saga, que va idear James Cameron i aquesta doncs, està sota la batuta d'aquest director que aquí exercia de productor. La pel·lícula enllaça amb els fets esdevinguts a Terminator 2 i el Juicio Final i ens trasllada uns anys més endavant on doncs, hi trobarem personatges recuperats d'aquella saga, com són Linda Hamilton i Arnold Schwarzenegger, que tornen a aparèixer, això sí, amb uns quants anys més, i que ara hauran de col·laborar per protegir a una jove que està perseguida per un poderós i nou Terminator.
Pues els fans de
Per tant,
Terminator estaran contents, eh? Els que tinguin Movistar Plus a
sí.
casa ja ho podran gaudir.
Exacte. Llavors, els que estan d'enhorabona són els afeccionats a la Shakira,
A la
perquè
Shakira.
Movistar, sí, la Shakira, perquè Movistar Plus projecta, no sé si d'estrena o no, perquè esclar, els documentals en el cinema era difícil que passessin, en el sentit de que no tenen una sortida comercial massa potent. Però bueno, el documental Shakira en concierto, el concert era el Dorado World Tour, i que ens porta doncs, un documental sobre aquesta gira on inclou escenes darrere dels vestidors i que estan explicades per la pròpia Shakira. Per tant, els fans d'aquesta cantant estan d'enhorabona amb aquest documental.
Veure-la entre cametes, que diguéssim, això doncs,
Exacte.
sempre agrada, sempre agrada. Perfecte.
I acabem amb Movistar Plus amb una altra pel·lícula que el tema musical està molt present, que és Judy, la pel·lícula que va representar el Globus d'Or i la nominació a l'Oscar per Renée Zellweger, que interpretava Judy Garland, pel·lícula dirigida per Robert Gold, i que es tracta d'un drama biogràfic sobre aquesta actriu i cantant, Judy Garland, que ens trasllada a Londres de 1968 i ens explica les últimes actuacions d'aquesta mítica artista americana abans de la seva mort l'any 1969, que quan només tenia 47 anys, però ja estava molt perjudicada.
La fama a vegades porta problemes, eh, Jordi?
Exacte. Pel·lícula que, bueno, està bé sobretot pels amants del cinema i d'aquestes vides turmentades de molts actors que bé, un cop els veus a la pantalla te sembla que tots són flors i violes, però realment els varen passar força canutes en la seva vida personal.
Sí, a vegades costa
I
veure l'altra cara de la moneda, eh? A vegades és molt fàcil
exacte.
criticar, però també són vides complicades i dures. Què més tenim?
Bueno, ens en anem a Netflix, que ja sempre he dit que Movistar i Netflix són les dues plataformes que a nivell de títols de cinema són les que més oferta donen. I a Netflix, doncs, dues estrenes que no han passat per la gran pantalla, que són totes venen d'Hispanoamèrica. Una és un drama argentí titulat Ja no estoy aquí, que doncs, ens parla de la vida d'un mexicà de 17 anys que després d'un malentès amb membres d'un càrtel local d'allà on viu, es veu obligat a migrar als Estats Units deixant enrere la seva colla amb la que doncs, gaudia de ball i de festes i que tant estimava. Per tant, una pel·lícula d'origen mexicà i de Mèxic passem a l'Argentina amb La Corazonada. És una thriller policíac on la protagonista, després d'acabar els estudis a l'Acadèmia de Policia, comença la seva feina com a agent juntament amb un inspector d'homicidis força controvertit. La típica història de policia novell amb policia veterà on doncs, les maneres de fer d'un i de l'altre
No, no
no lliguen
quadren.
massa bé, no quadren massa bé, però que bueno, gràcies a un cas doncs, hauran d'entendre-se sí o sí.
Doncs
Per
un
tant,
altre gènere, aquest, realment
exacte.
propostes sempre diferents, Jordi, les que ens
I
acostes.
pel·lícula ja estrenada, però que ara arriba a Netflix, és The Equalizer 2. Aquesta pel·lícula dirigida per Antoine Fuqua és la seqüela de The Equalizer, El Protector, que es va estrenar l'any 2014. Recordem que el protagonista Denzel Washington és un d'aquests personatges que, gràcies a les seves habilitats, doncs garantitza una justícia per a aquells que estan explotats i oprimits. Bé, és una pel·lícula on Denzel Washington ja recupera aquell personatge que a The Equalizer, el protector, doncs, es va donar a conèixer. A part d'això, Denzel Washington és un actor de sobres reconegut.
I tant.
Curiositat que dins del repartiment hi trobarem a l'actor Pedro Pascal, que és l'actor que interpreta el Mandalorian, que no se li veu mai la cara. Per tant, aquí podreu veure quin és el rostre d'aquest actor que interpreta el Mandaloriano sempre darrere de la màscara.
Doncs, mira, segur que hi ha més d'un que en té curiositat.
Bé, anem ja en obert a la programació de Paramount Channel, que avui mateix, a les 10 de la nit, podreu veure La Vuelta al Mundo en 80 dies.
Oh.
Però no és la versió de l'any 56 que va protagonitzar David Niven i Cantinflas, sinó que és la nova que es va fer anys molts anys després, i que van protagonitzar Steve Coogan i Jackie Chan, que interpreten a Phileas Fogg i en Passepartout, sota la direcció de Frank Coraci. Bueno, recordem que és la versió cinematogràfica de les aventures escrites per Jules Verne i que doncs, ens porta aquest personatge que, per culpa d'una aposta, ha de fer la volta al món en 80 dies, cosa que ell deia que es podia fer i, en canvi, tot el seu entorn deia que no. Per tant, aventures i paisatges, perquè la pel·lícula passa arreu del món a través de nombrosos països.
Doncs mira, ara que estem confinats a casa, què millor, eh? Com a mínim ens dona una mica d'alegria, eh? Podem veure aquesta pel·lícula i viatjar a través del món aquest cap de setmana. Bueno, avui mateix.
Molt bé. Pels amants del terror, terror entre cometes, perquè L'Orfanato no és una pel·lícula de terror a l'ús, sinó que ens angoixa a
Sí.
partir de les vivències que Belén Rueda i la seva família passen en aquest tètric edifici, un antic orfenat ple de records i misteri, i misteris cada un més terrorífic. Recordem que L'Orfanato va ser un gran èxit
Sí.
del director Juan Antonio Bayona.
I una gran pel·lícula, eh?
Això
Molt
es pot
bona.
veure, això es pot veure el dissabte a les 6 de la tarda.
A Paramount, eh? També?
Ah, sí, ara estem parlant de Paramount. I passem el diumenge a les 5 de la tarda, podreu veure El Bueno, El Feo i El Malo, un dels màxims exponents de l'espagueti western dirigit per Sergio Leone, protagonitzada per Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach, que interpreten aquests tres pistolers que, en contra de la seva voluntat, han de col·laborar per localitzar un botí amagat. És famosa l'escena del duel en aquell cementiri. Recordem que la pel·lícula va estar rodada a Almeria i que aquest cementiri es troba a Toledo i que els fans d'aquest gènere de culte com el western, doncs han convertit aquesta localització en un lloc de peregrinatge perquè quan va acabar el rodatge varen marxar i el van deixar tal qual. O sigui que
Ho han
encara es
deixat,
pot anar
es pot anar a
a
visitar.
visitar i es pot veure aquell cementiri doncs, a on doncs, hi ha l'escena final de El Bueno, El Feo i El Malo. I deixem ja el Paramount Channel i ens anem a TV3, que ja tothom ho deu saber perquè l'han promocionat i l'han anunciat molt, que és avui mateix, doncs, el vols de 3/4 d'11 de la nit, podreu veure el fotògrafo de Mauthausen, el fotògraf de Mauthausen,
Mario Casas.
la història de Francesc Boix, interpretat per Mario Casas, que és un presoner del camp de Mauthausen i que treballa en el laboratori fotogràfic i que va arriscar la seva vida per poder amagar i treure del camp milers de negatius que ensenyaven les atrocitats dels nazis i que van servir en els judicis de Nuremberg, on el propi Boix va ser testimoni a l'any 1946. Val a dir que aquesta pel·lícula dirigida per Marc Targarona va representar que la nostra veïna escalenca Rosa Ros
Sí.
guanyés el Premi Goya per la seva, perdó, el Premi Gaudí per la seva direcció artística. El Premi Goya també va estar nominada, però malauradament no el va guanyar. Però bé,
El Gaudí
Rosa
el
Ros.
té, el Gaudí el té, eh? Aquest ja no li treu ningú.
No, el Gaudí no li treu ningú i bé, la veritat és que també competia amb l'altra pel·lícula que després se'n va endur el Goya. M'entens? O sigui que, en fi,
Coses d'aquestes
que
que passen.
la direcció artística, per qui no ho sàpiga, són els que se'n cuiden de la decoració, localització d'exteriors i ambientació de la pel·lícula. I s'ha de reconèixer que el fotògraf de Mauthausen té una ambientació molt acurada i te fas ben bé la idea de que la història està passant en aquell camp de concentració. I hasta aquí, doncs, el que dona de si el guió d'avui.
Molt bé, doncs tenim propostes per tots els gustos, misteri, thriller, western, això pel que fa a línia oberta també hem parlat doncs, de les plataformes, com sempre, i ens hem posat una mica doncs, en actualitat pel que fa al món del cinema, esperant aquesta fase 2 i a veure com reaccionaran els cinemes, ho sabrem ben aviat i ho explicarem aquí la setmana que ve. Jordi Orno, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a tots vosaltres que m'esteu escoltant, que passeu una bona setmana i, com sempre dic, cuideu-vos.